Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Són les 5 de la tarda, 12 minuts. Canviem el decorat, deixem els ministres, deixem el que serà futur president d'Argentina, deixem Shakira. A Shakira, també, deixem tot això, ho deixem, i parlem del futur. Perquè quan passen 12 minuts de les 5 de la tarda, saludem a dues eminències científiques. La primera, bueno, els dos per igual, però he de saludar primer amb un d'ells, que és el Manel Esteller, metge, investigador i catedràtic de genètica a la Universitat de Barcelona i a l'Institut Catalana, a la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats. També és director de l'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras a Barcelona. Per tant, com dèiem, una eminència. Manel Esteller, molt bona tarda.
Bona tarda.
I també saludem el Salvador Massip, metge, investigador, escriptor, director d'un grup de recerca a la Universitat de Leicester, on exerceix de catedràtic de Medicina Molecular i director dels Estudis de Ciències de la Salut de la Universitat Oberta de Catalunya. Doctor Massip, bona tarda.
Bona tarda.
Benvinguts els dos. Avui els hem convidat perquè han treballat conjuntament amb un llibre que acaben de publicar amb l'editorial Rosa dels Vents i que porta per títol El secret de la vida eterna. En ell expliquen tot el que se sap per viure més i millor i del que teòricament se sabrà d'aquí uns anys. Però tot això ho anirem abordant a poc a poc. Marta Cailà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
A veure, primer de tot, gràcies per els cops i les ocasions que hem trucat a Salvador Massip durant tota l'època del Covid.
Sí.
I que li donàvem la pallissa i que com ho veus i com ho veus i que no ho veus. I primer de tot, molt agraït De tot aquest esforç.
A vosaltres, a donar-nos veus.
Curiosament, ahir vespre, on seguim una sèrie a casa, que no té res a veure amb el que ara parlarem, però que és una sèrie que està situada a Itàlia, una sèrie que es diu Doc, que és d'un metge, i en aquesta segona temporada està situada explicant tot el que va passar, amb una trama que ara no ve el cas, del com es va viure la Covid. I estava amb la meva dona, i vam arribar a la reflexió i vam dir: que ràpid ens n'hem oblidat del que es va arribar a viure, perquè en aquesta sèrie s'explica el moment àlgic, que no hi havia oxigen, que no hi havia llits, que anaven arribant malalts, tot això està situat a Itàlia, però ho vam viure aquí, no? I li deia a la meva dona, dic, hòstia, sembla que això sigui de fa, i que ràpid ens hem oblidat de tota aquella situació.
Sí, sí, els humans som així, que quan hi ha una cosa que no ens interessa o que no volem pensar-hi, l'oblidem, la qual cosa és una mica perillosa, perquè el que hauríem de fer és aprendre, no?, d'aquestes coses, perquè de crisis com aquestes en tindrem més, i el que hauríem de preparar-nos per la propera.
Sí, no, i la ciència és anar picant pedra cada dia, i sempre un descobriment és apartat per una cosa més ràpida que passa en un dia. Però ara que mencionaves la Covid-19, aquest virus, igual que altres virus, fan envellir les cèl·lules també, no? És com que expliquem en el llibre. I en realitat, molta gent que va tenir la Covid-19, les seves cèl·lules van envellir ràpidament. I la majoria de gent va tornar a ser com era, quan el virus va desaparèixer, etc. Però alguns ha quedat aquesta marca d'envelliment. I potser això es relacionaria amb el Covid persistent, que és una de les, podem dir, una dels defectes que ha quedat encara en el present.
Agafant-me el fil del llibre, El secret de la vida eterna, a vostès els agradaria ser eterns?
Home, eterns pot ser una condemna a vegades, més que no un regal, això. Depèn en quines condicions. O sigui, en el llibre parlem d'un mite grec en el qual hi ha un personatge, Tito, que li donen la vida eterna, però s'oblida de demanar la joventut eterna. La qual cosa, sí, és etern, però cada cop més fotut. Això no,
és que això que diu ve a tomb de la pregunta que hem formulat avui als oients, que, clar, avui els hem preguntat: què prefereixes, viure menys anys amb bona salut o viure més anys, però, clar, amb una
mala salut. I saps què guanya de carrer?
Sí, ho veig des d'aquí.
però, de carrer, 91,5% de les persones que han participat en aquesta enquesta, quasi 500 persones diuen que prefereixen viure menys anys, però amb bona salut.
El llibre explica que les teràpies antienvelliment que s'estan investigant no volen allargar l'esperança de vida. Aleshores, què és el que busquen allargar?
Sí, les enquestes són molt perilloses, sí, i tan curioses, no? Però aquesta, la que has mencionat, em recorda una altra enquesta.
Bueno, aquesta és la que vam de fer ara, eh?
Sí, sí, no, jo estic d'acord 100%.
Amb més de 500 vots.
Estic d'acord amb aquest resultat, però també jo diria el mateix. Mm-hmm. Però es va fer una enquesta molt similar, que en pacients amb càncer, que els va dir: Si donem un fàrmac que augmenta un mes de vida, aquest fàrmac val 50.000 euros, vostè vol això o vol que els 50.000 euros li donem a la seva filla perquè es pugui comprar un pis? I tu em va dir, a la filla, però un mes no em compensa 50.000 euros en aquest sentit, no? Per tant, això de guanyar el temps de vida, tot és relatiu. Temps de vida en qualitat. En qualitat per estar bé, per estar amb la família, amb els amics, fer coses que t'agraden. Temps de vida per fer rècords, no? Perquè és el mateix que córrer una carrera, estar dopat. Veritablement, aquí estàs fent trampa i estàs fent mal a l'organisme teu i a la competició.
Sí, de fet, els que investiguem amb envelliment sempre se'ns acusa de dir, va, sempre esteu parlant de la immortalitat, inclús el llibre també, el títol és provocador, sí, no? La vida eterna. Però no és això el que busquem, no? El que busquem és, com diu Manel, és trobar la manera de retardar l'envelliment per viure millor, perquè l'envelliment porta malalties, no? I és una situació en la qual hi ha una sèrie de malalties, és el càncer, Alzheimer, etc., que són més freqüents, i tots els mals que sabem que ens venen amb l'edat, no? Per tant, l'enquesta aquesta crec que reflecteix molt l'esperit de tothom, fins i tot els que estem en ciència. El que hem de trobar és la manera de vèncer l'envelliment, entre cometes, volem dir, de viure millor al màxim temps possible.
Perquè vosaltres al llibre dieu que quan tinguem 70 anys el nostre cos funcioni com quan en teníem 50 com a mínim.
A veure, sí,
i
sí,
això serà
sí.
Factible? O sigui que amb 70 ens sentim com amb 50?
A veure, jo crec que la biologia de l'envelliment, que és el que estem descobrint i entenent últimament, ens diu que per què no? De la mateixa manera que hem vist exemples d'envelliment accelerat, per exemple, aquests nens que tenen progèria, que és un cas al contrari, d'envelliment accelerat, això demostra que l'envelliment no és una cosa immutable, constant, no? És una cosa que es pot accelerar, per tant, també s'ha de poder frenar. Amb animals ho hem aconseguit, per tant, en humans s'hauria de poder fer.
I una frase de publicitat que diu, els 40 són els 9-30, no?
Sí.
El tipus de coses. Per tant, a vegades hi ha una discordància entre l'edat biològica i l'edat cronològica. Hi ha gent que el seu DNI, el seu passaport, posa que tenen 70 anys, però les seves cèl·lules en realitat tenen 60. Per què? Perquè han fet una vida equilibrada, sense tòxics, etc. Per tant, aquesta gent són la que tindrà més esperança de vida i millor qualitat.
Abans, per cert, a les 3:15 de la tarda hem establert avui, hem saludat des de Bruguera amb una pagesa en actiu, que per cert és... té la Creu de Sant Jordi, la Marina Vilalta, que té 96 anys. 96 l'hem tingut, escolta'm.
Amb les ovelles pasturant.
Amb les ovelles pasturant, encara pasturant, 96 anys. Una memòria prodigiosa, parlant perfecta, vull dir, sense cap problema de la parla, vull dir que ha sigut... amb 96 anys, vull dir, conec moltíssima gent que malauradament, amb 96 no arriba en aquest estat de bona salut. Bé, després explicarem com i per què envellim, però hi ha un apartat important que crec que afecta a moltíssima gent d'una manera directa o indirecta, que és el maleït càncer i del qual també en parleu en el llibre. En les tres darreres dècades, els casos de càncer s'han disparat un 79% entre els menors de 50 anys i vostès expliquen al llibre que un de cada dos homes i una de cada tres dones patirà càncer. Jo els hi pregunto, deixant de banda que són uns percentatges molt elevats, d'on surten aquests càlculs i per què tanta gent té ara càncer i per què encara en tindrem més de gent amb càncer?
Si mirem les estadístiques, són aquestes que menciones, el càncer té un pic al voltant dels 60 anys, 62 anys, el pic d'incidència màxim. És una malaltia que com més vella et fas, més probabilitats tens de desenvolupar-ho. Per tant, està associada a l'envelliment. Com ara som la societat més envellida que hi ha hagut mai, als països occidentals, per això tenim també més càncer. Curiosament, sembla ser que a partir dels 80 baixa el risc, no? Que ha superat la frontera, ja és massa tard. S'ha cansat de tu el càncer i es dedica a altres coses, no? Altres malalties, no? Ja ha perdut oportunitat en aquest sentit, no? També això ha estat degut a hàbits tòxics importants, el tabac ha estat un clau, un de cada tres tumors del món és degut al tabac, un de cada tres, perquè estem parlant del pulmó, del cap i el coll, la bufeta, no? Que és per on s'eliminen els tòxics, etc. I finalment també estem parlant de la contaminació atmosfèrica, com un altre gran factor que abans no existia i ara existeix, sobretot perquè cada cop vivim més en ciutats, i aquesta pastora... Solament sí, ha arribat aquí perquè hi havia un aire molt menys...
Sí, bueno, viu al Ripollès, hem fet la connexió a Bruguera i està a Bruguera al Ripollès.
A no ser que tingui una fàbrica de ports,
per tant,
quelcom allà...
Per tant, doctor, sí que té una relació, la contaminació amb la causa de que generin més càncers a les grans ciutats.
Sí, sabem que la producció de petites partícules pels tubs d'escap dels cotxes, la contaminació de les fàbriques, tot això augmenta el risc. I, evidentment, el tabac i l'alcohol, que es parla poc de l'alcohol, però l'alcohol és una altra gent que també, com és més legal, com està menys perseguit per motius econòmics, doncs també abans ens oblidem d'ell.
O sigui, aquestes serien les grans causes de cada cop... per tant, tenim una societat cada cop més intoxicada.
Crec que és important destacar, estic d'acord amb això, evidentment, els tòxics hi són, que el primer factor que ha dit el Manel, que és l'envelliment, és un dels que és més important. O sigui, pensa que ara el 90% de la població d'un país desenvolupat com el nostre passa 65 anys. Això és una cosa que no havia passat mai abans a la història. Si el pic de càncer és als 60 i tants, doncs clar, evidentment, tenim molta més gent que arriba a la possibilitat de tenir càncer. Després tens els que van més aviat o els càncers infantils que van per una altra banda, no? Però és una qüestió també estadística de que és una malaltia que, a mesura que hem anat canviant la societat i ens estem convertint en una societat envellida, cada cop tenim menys naixements i tenim més gent gran, cada cop tindrem més malalties de l'estat, de relacionades amb l'envelliment, com l'Alzheimer o el càncer.
Coses que expliqueu en el llibre. Per exemple, sobre el càncer, dieu que les cèl·lules del càncer són immortals. Què vol dir que són immortals?
El que vol dir és que viuen per sempre si els dones un hàbitat adequat. Podem dir que al final són una mica tontes perquè maten el seu hoste i llavors moren. Per les cèl·lules que creixen dintre nostre, acaben matant l'hoste. Per tant, és males notícies per tothom, en aquest sentit. Però les cèl·lules conservades a temperatura del cos, 37 graus centígrads, donant-li oxigen i donant-li un menjar, que és una espècie de grosella, una mica de púding, el púding vermellós, bàsicament estarien vives per sempre. I per això podem estudiar-les. Anys després, cèl·lules establertes als anys 60, podem estudiar-les avui en dia perquè són immortals com a tal. I no sols són immortals, a més són molt joves, a més. Han fet un camí revers. Un càncer de còlon d'una persona de 65 anys, les seves cèl·lules són molt més joves, estan al voltant dels 20-25 anys. Per tant, una cosa...
Però, perdoni, però per què? És que és una... Perquè, clar,
per què? És molt senzill.
Perquè si tu tens 65 anys, com pot ser que les cèl·lules del càncer, que són les que estan revoltant el teu cos, siguin tan joves, i en canvi la resta tenen 65 anys?
Aquestes cèl·lules que inicialment eren de 65 anys, per originar el tumor, el que ha fet és rejuvenir-se, seleccionar alteracions moleculars associades a ser jove. Per què? Perquè això se permet reproduir-se més. Què es reprodueix més? Una persona de 90 anys o una persona de 20 anys, el de 20, no? Doncs mateix. A nivell cel·lular, com més jove, més es reprodueixes, més proliferes, que es diuen les cèl·lules. Què més? Qui es mou més? Una persona de 90 anys o una persona de 20? El de 20, no? Pues què vol? Selecciones 20 perquè la cèl·lula s'escapa, dona metàstasis. O sigui, selecciona unes característiques a nivell cel·lular que són les mateixes que a nivell de persona, pots imaginar-te en aquest sentit. Es seleccionen les propietats de la cèl·lula tumoral que fan que creixi més, que es divideixi, que es mogui més, etc. I això fa, doncs, com he dit, seleccionant determinades característiques moleculars i cel·lulars.
Des del punt de vista biològic, la cèl·lula cancerosa és gairebé l'arma perfecta o la cèl·lula perfecta perquè viu per sempre, pot fer la seva, no segueix cap ordre. Clar, el problema és que això és mortal per l'organisme on estàs, si no controles, perquè un organisme fet de moltes cèl·lules, la clau és que totes les cèl·lules vagin coordinades. Si n'hi ha una que va a la seva i es converteix en una cosa, una supercèl·lula, com és la cèl·lula cancerosa, llavors pot ser un problema.
Un dia, en època de pandèmia, el Jordi Évole va fer, que casualment, l'última entrevista amb Rosa Maria Sardà, i Rosa Maria Sardà va dir una cosa que em va cridar l'atenció, els hi trasllado, perquè aquesta qüestió l'he discutit alguna vegada amb el seu germà, Xavier Sardà. Rosa Maria Sardà deia això sobre el càncer.
Bueno, tío, yo tengo un cáncer. Sí. O sea, es un cáncer que está controlado.
Pero llevas muchos años luchando contra ese cáncer y...
No, yo no lucho contra nada.
No.
No, no se lucha contra el cáncer. El cáncer es invencible. No se lucha. Es una cuestión de que, no sé, los que se ocupan de ti tengan más o menos tino al programar unas ciertas medicaciones o lo que sea, pero no se trata de un match, a ver quién gana. El cáncer siempre gana.
Bueno, siempre no, Rosa. A veces sí. Se sale.
Sí, siempre.
Bueno, me voy a resistir un poco a esa afirmación.
Bueno, tú mismo.
Bé, recordem que, repeteixo, va ser l'última entrevista. Em va quedar molt l'atenció aquest optimisme del Jordi Évole i aquest pessimisme, o no sé com dir-li, de Rosa Maria Sardà. Tal com pinten aquestes cèl·lules, és així de...
Home, són cèl·lules difícils de vèncer, evidentment. Pensa que per això la supervivència del càncer avui en dia està per sobre el 60%. O sigui, és a dir, que sí que...
Per tant, sí que se'l guanya.
Sortir. Depenent de què vols dir amb guanyar. A veure, què entens tu per guanyar?
Bueno, no ho sé. Clar, no sé,
és, Rosa Maria. És una qüestió de definició.
Per això dic, deixa'm plantejar aquest, sí, aquesta discussió que tenien Jordi Évole i Rosa Maria Sardà.
Si guanyar és sobreviure'l, sí. El càncer es guanya, es pot sobreviure el càncer perfectament. Si guanyar vol dir, he eliminat totalment totes les cèl·lules canceroses del teu cos, això es pot aconseguir amb certesa en alguns casos. Molts no. El que passa és, clar, el que a la fi el que ens interessa és controlar, dominar el càncer durant temps suficient perquè tu puguis morir de vell, que és una altra història.
Sí, i a més, la diferència que el càncer són moltes malalties. Crec que el cas de Rosa Maria Sardà era un càncer de pulmó d'una fumadora extrema. Per tant, tenia un dany cromosòmic molt important. Però aquell càncer, fins i tot avui, si hagués estat avui, hagués viscut molt més temps, perquè avui tenim immunoteràpia que en aquella època no en teníem. No estava aprovada la immunoteràpia encara. Per tant, avui sí que la teníem. Per tant, hi hauria una oportunitat fins i tot per un cas com aquell.
Parlem d'un altre tema, parlem de la genètica, que és un altre dels temes que abordeu en aquest llibre. Quin pes té la genètica en l'envelliment?
És una de les preguntes que ens fem, no? Pues, evidentment, l'envelliment és un procés molt complex i, evidentment, vol dir que hi ha molts factors implicats i en aquests factors hi ha uns quants que són genètics i uns quants que són ambientals, no? Quin és el pes de l'ambient, quin és el pes de la genètica? És discutible, segurament varia de persona a persona, varia en els diferents casos, però està clar que no hi ha una cosa sense l'altra, no? Si heu vist el documental de Netflix de les zones blaves, que s'ha estrenat fa poc, és una cosa que es parla molt, d'aquestes zones del planeta on hi ha una sèrie de gent que són centenaris, i dius, perquè hi ha tants centenaris a un lloc a Costa Rica, que vaig anar-hi l'estiu, precisament, a entrevistar uns quants d'aquests centenaris, o n'hi ha...
Però són centenaris, perdoni, que estan bé, o centenaris que
sí,
estan...
Sí, molt sota el que deies abans, o sigui, precisament, la gent que viu més temps és la que no busca viure més temps. Són gent que... Els que s'estan matant tot el dia allà prenent pastilles i coses, sí. Aquests no. Són la gent que ha viscut vides frugals, vides normals, vides al camp, moltes vegades, treballant de forma activa, aquests... I aquí és on ve, tornant a la pregunta, una part molt important, la genètica, evidentment, per molt que facis tot això, si no vens amb uns gens bons, és més difícil.
Sí. De fet, a Catalunya tenim la persona més gran de tot el planeta, és catalana, es diu Maria Branyes, té 116 anys, i el doctor Esteller està estudiant com són els seus gens. No sé si han descobert si aquests gens de la Maria Branyes tenen alguna cosa en especial.
La Maria és l'excepció de l'excepció. Excepció perquè és una supercentenària. Persones per sobre de 110 anys. Això és molt difícil. Ara hi ha centenaris. Supercentenaris costa molt. I és excepció de l'excepció perquè no és japonesa, en aquest sentit, no? Sí. Perquè normalment sempre aquest rècord es guanya les dones japoneses, no? En aquest sentit. Potser relacionat amb la ingesta del peix blau, que també s'associa a vides més perllongades. Estic començant l'estudi amb la Maria. Les primeres dades indiquen que hi ha cert component genètic, aparentment, o sigui, perquè la família, són famílies que ha tingut edats avançades, tot familiar, les seves filles tenen 90, 80 anys, les mires i estan guapíssimes per la seva edat, per tant, encara tenen recorregut, en menys físic, en aquest sentit. Per tant, hi ha una part genètica. També era una part ambiental, que ho estem veient, perquè és una persona que no ha tingut mai excessos ni d'alimentació, ni cap hàbit tòxic conegut, etc. I quan hem mirat la seva edat biològica, mirant les seves cèl·lules, també veiem que en realitat és més jove. En realitat té 12 anys menys. Té al voltant d'uns... Bueno, que són molts, però té 104, anem a dir de forma. En realitat té 116, és el que posa el seu DNI, però per nosaltres té 104, ha eliminat 12 anys per tots aquests hàbits bons que ha tingut.
I això, perdonin, però com es traslladaria en la vida real? Perquè parlàvem de la genètica, que també els volia preguntar, perquè molta gent diu, bueno, és que això és la genètica. Sí, en lo bo i en lo dolent. Sí. Quan tens una cosa dolenta, bueno, clar, això és el pare que ja tenia, no sé, problemes de cor, l'altre, l'hàbit, la tia Anna. I ara que parlem d'aquest cas, això, com ho pots traslladar al dia, a la resta de mortals?
El dia a dia es pot traslladar de diverses formes. Per exemple, si és molt genètic, els teus pares t'han passat bons gens, podem mirar també a la gent que l'hem passat mals gens. Sí. És que són els mateixos, al final. És tenir obert el gen o tancat, una mica, el gen.
Els que ens han passat mals gens?
Mal gens.
Com els podem...
Aleshores, imagina't que...
Com podem canviar?
Sí, perquè ens toca totes.
Canviar costaria molt. El que podem fer és modular. Com podem modular això? Sabem que t'han passat un mal gen perquè, imagina't que detoxifiques pitjor els greixos. Els greixos no fas bé, no els elimines bé. Com no s'elimines bé, aniran tapant-te totes les tuberies des del cap fins a la punta del peu, tapant-ho tot. Doncs donem una substància que ajudi a destapar aquestes canyeries perquè tens aquest gen. No?
Via cal.
Un via cal una mica més potser dirigit, però no tan diferent el via cal, potser en aquest sentit. Sabem que tens més... envelliment prematur perquè tens una alteració que fa que no reparis bé el material genètic. Doncs busquem teràpies que, perquè hi hagi menys dany al material genètic, perquè sabem que tu no l'aguantaràs, no? És molt similar també a la gent que aguanta o no l'alcohol, no? Com sabem que no l'aguantes, no en prenguis, perquè sabem que tu s'entrarà malament, no? En aquest sentit, l'alteració genètica permetrà saber gent més resilient a l'envelliment i gent que cauran ràpidament en un envelliment prematur.
Perquè aconseguir que les cèl·lules... Ara ens parlava vostè de la Maria Branyes i deia que les cèl·lules són més joves que la seva edat, la que posa el DNI. Aconseguir que les nostres cèl·lules rejuveneixin, igual que fa el càncer, que el càncer es rejuveneixen. Això és factible?
Algun dia ho serà, però la gràcia és que es rejuveneixin sense que es converteixin en canceroses.
Clar, la gràcia seria aquesta.
Això és una mica el que està investigant, no? Jo crec que amb animals ho hem aconseguit ja.
De rejuvenir-los les cèl·lules.
Sí, això es pot fer fins a... Pots fer-ho la major... Els millors experiments amb animals de laboratori de mamífers, ratolins, que és el més semblant que estan jugant, doncs això es rejuveneix fins a un 30%. Que és molt, o sigui, allarga més un 30% de l'esperança de vida, és a dir, en humans seria afegir 10, 15, 20 anys a la vida, però sobretot el que veiem quan fem això és que millora molt la qualitat de vida d'aquests animals, és a dir, rejuvenim en general fins a 4 o 5 vegades la seva, diguem, estat de salut.
Sense que facin càncer.
Per tant, perdonin, però que això, recordem que ens acompanyen el doctor Manel Esteller i el doctor Massi, Salvador Massi, parlant d'aquest llibre, El secret de la vida eterna, o sigui, el que es busca no és allargar la vida perquè sí, sinó millorar la qualitat de vida. Seria una mica l'objectiu, sí, no? Amb tota aquesta regeneració de la que estem parlant.
Sí.
Perquè, clar, si anem allargant la vida però després hem de viure segons com, tampoc
qualitat.
No té...
Exacte, aquí, amb aquest llibre, amb El secret de la vida eterna, que estem molt contents perquè ens han dit que és el més venut de les... en no ficció en català.
Home, un aplaudiment.
Felicitats!
Home,
bravo! Home, això... Un país que no llegeix, vamos.
Llegeix el que convé.
Ens hem sorprès nosaltres.
No, això està molt bé.
Com va dir de broma, la setmana passada em van trucar els del diari As, que volien parlar d'aquest llibre. I vaig dir, molt bé, això, hem arribat al diari As, és molt important, això.
Home, i tant.
Perquè s'ha llegit per sentir primers ministres, no? Per presidents.
Home, els llegirà Mariano Rajoy?
En aquest sentit. Bé, deixem el tema en aquest sentit, però... El secret de la vida eterna, en fons, hi ha diversos secrets, no? I això és el que, com que hem compartit amb diverses idees. Hem de lluitar contra el dany genètic, hem de lluitar contra l'oxidació excessiva...
Ara parlarem de l'oxidació.
Hem de lluitar contra gastar massa energia calòrica en les cèl·lules, que vol dir no menjar excessivament. Hem de lluitar contra estar assegut sempre, el sofà, un dels grans assassins, no? El sofà, com a gran assassí, és Jack el Destripador, i el sofà també.
No el contractaran a les marques de sofàs com a eslògan.
No.
El sofà tal, escolta, el gran assassí.
Si fem aquest titular,
home,
el sofà.
El sofà és el gran assassí, és el titular de la tarda, perdoneu, però és magnífic. És el gran assassí, que m'ha agradat molt.
Sí, però compte, eterna,
ara que m'ha vingut al camp, no sé si ho han vist, aquell sketch del tricicle, que seuen amb un sofà al terrer fi i són menjats pel sofà.
Sí, exactament. Sí, exactament. Clar, una cosa és fer esport moderat i una altra cosa és esport
a tope.
A tope, no, perquè això... avui en dia hi ha molta gent que...
També l'esport en excés.
Evidentment, això és l'equilibri que costa de mantenir, perquè el deportista extrem, el que fa els triatlons, etcètera, envelleix molt ràpid. I fins i tot ho mirem amb els futbolistes, que tenen 25 anys i sembla que tinguin 40 allà.
Sí, senyor.
És veritat.
Deixen de ser uns nens i subitament són una gent gran.
És que és veritat. O sigui, envelleixes. Sí,
envelleixen molt ràpid.
Ni sofà ni triatlons.
Jo recordo que en una època que es posava en qüestió l'edat de Risto Stoikov, perquè a partir dels 30, el segon cop que va tornar al Barça, va fer un baixón que tothom deia que no té l'edat que té, sinó en té 10 més, perquè és el que diu vostè, o sigui, que envelleixen molt més ràpid, no?
Sempre la mesura, si en exercici, com el menjar, etc. Igual que el que prens, és a dir, el mateix de l'alcohol i altres menjars. No? Sempre la mesura és el que ens donarà l'avantatge.
Parlava vostè, deia, ara s'estan investigant diverses vies, i una d'aquestes vies és lluitar contra l'oxidació. Què passa amb l'oxigen a dins de les nostres cèl·lules? Què fa?
És part del funcionament de les nostres cèl·lules. Les cèl·lules consumeixen oxigen pel seu metabolisme i això genera un residu, com els fums dels cotxes. I això s'ha de treure. Són els oxidants que coneixem, no? I els oxidants formen part, doncs, tant dels productes de rebuig, diguéssim, de la cèl·lula, com també formen part d'altres mecanismes. Aquest és el problema, perquè tu dius, sí, s'ha vist que com més s'oxida la cèl·lula, més s'envelleix i més tendim cap a problemes. Per tant, bloquegem els oxidants i ja està. Això és un dels primers resultats que es va tenir amb oxidants i envelliment, i per això es venen oxidants a les botigues. Ara, quan s'ha començat a mirar... S'ha començat a mirar el tema dels antioxidants en animals, doncs veus que els antioxidants són tòxics pels animals, també, perquè bloquegen els oxidants, és cert, però també bloquegen mecanismes de defensa. Per exemple, mecanismes de defensa contra el càncer usen oxidants. És a dir, els oxidants poden ser bons amb la mesura. I tornem al que dèiem abans. El nivell d'oxidants adequat és bo pel cos. No vols tenir ni més ni menys. Si mentre els mantinguis així, està bé. Si tu comences a prendre antioxidants...
Bueno, és que és la moda, ara, doctor, amb antioxidants...
I a més t'ho venen com...
No, això és absurd. Els antioxidants, si tu has de deixar que el cos s'equilibri, més per altra banda, el cos, quan li dones antioxidants, de seguida intenta compensar, perquè no li agrada que li canviïs el nivell d'oxidants. Per tant, tot això està basat en ciència, si és cert, però quan ho mires amb més calma, no és tan senzill. Tornem al que dèiem abans. L'envelliment no es soluciona amb una cosa, amb una pastilla. És molt més complicat. Sí. Hi ha 50 milions de factors i els oxidants és un d'ells, però dintre d'una xarxa de coses molt complexes.
Aquests tractaments i règims han de seguir sempre una indicació mèdica, perquè si no, evidentment, tu pots anar a la farmàcia i doni'm aquest i aquell d'allà i aquest d'aquí. I faré una barreja entre el resveratrol i l'antioxidant i el que sigui. I faig una barreja, vitamina C en prendré 3 litres i al final torno a estar onja, però no vius més temps.
Ara, amb tot això que estem parlant del seu llibre, estava pensant a la sanitat pública, més que la sanitat pública a l'Estat, què li sortiria més rendible? De apostar pel que vostès ens presenten en aquest llibre, pel secret de la vida eterna, és a dir, per un reforçament de totes aquestes qüestions que vostès ens estan dient, o dic a nivell econòmic, no? Si sortiria molt, molt, molt més car, perquè tot això són estudis i anàlisis, etc etc, o tal com està ara, que, bueno, doncs mira, doncs, un té una cosa, ves passant...
Sí, sí. I
però, clar, la xarxa pública cada cop cada cop està més pressionada, doncs, per malalts cardíacs, per càncer, per tot això.
I, amb els dos o tres darrers capítols del llibre parlem de les conseqüències econòmiques i socials de més temps, no? Imaginem tota la despesa que es fa a partir de 65 anys. Això és una gran també càrrega per l'Estat i per les comunitats autònomes. Per tant, si aconseguim individus que viuen més temps en millors condicions, no tenen aquesta càrrega econòmica. I, a més, aquests individus poden treballar més temps, no? I això va en línia una mica amb el d'allargar les jubilacions, a l'edat de jubilació, en aquest sentit, perquè hi ha molta gent, sobretot en les professions que no són tan físiques, que no volen jubilar-se a 65, fins i tot als 70, sinó volen continuar treballant. Aleshores, hauria de ser possible, sempre que cotitzessin, que això fos possible.
Si aconseguim realment trobar alguna píndola que alenteixi o millori l'envelliment, crec que serà un canvi molt radical en com entenem la salut en general, perquè, clar, estem anant cap a una societat en la qual la major part dels problemes venen de malalties cròniques, de gent gran, amb problemes que els hi duren anys i anys o per la resta de la seva vida. Si això podem reduir-ho, serà no tan sols la qualitat de vida, que és el que busquem, sinó pel país serà, evidentment, molt, molt més sostenible que el que tenim ara.
Jo només a vegades faig exercicis de que, perquè m'agrada, soc molt observador, i quan estic en una cua a la farmàcia, avui, per exemple, he anat a buscar un medicament, i hi havia dues cues amb llistat de medicaments. I s'ha obert una tercera...
Fila,
sí. I és on he anat a parar jo. I aleshores, del llistat d'una senyora i del llistat d'un senyor que eren eterns, perquè faltava no sé què, i bé, o sigui, he agafat el meu, he marxat, i el llistat seguia, no? És a dir, i he pensat, el cost que té això per la sanitat pública, que eren llistats de 12 i 15 medicaments.
La despesa farmacèutica és un caos, en el sentit que hi ha gent gran que tenen les pastilles, que hi ha 15 pastilles, i ningú se'n recorda per què serveixen. Està prenent vostè dos, són iguals. No? I això és, veritablement, això és un problema greu per tothom, però és una despesa econòmica innecessària.
Em refereixo que si es pogués en fi, començar a treure resultats aplicables de l'envelliment de la societat, doncs sí. Potser no arribaríem amb tantes pastilles ni tanta despesa.
Per exemple, si es penses en, en els tractaments, els nous tractaments contra el càncer, la immunoterapia, això que són molt efectius, les cèl·lules CAR-T, que se'n parla molt, un tractament pot costar unes 200.000 euros per persona. Clar, 200.000 euros per persona, com tu pots permetre? A nivell personal no pots, però que a nivell d'estat tampoc. Per això es reserven per casos molt concrets, però imagina't que les CAR-T aquestes, per exemple, o altres immunoteràpies s'acabin desenvolupant, funcionant bé per molts càncers, no hi ha cap estat que pugui aguantar el pes que significa això. El que ens interessa és al revés, evitar que la gent tingui càncer. I si tens, si redueixes, si realment pots reduir l'envelliment, tot això del càncer s'hauria de reduir proporcionalment.
Ara que tenim el tema del càncer, hi ha una pregunta que em ronda, perdona, Marta, fa molta estona, que és la primera cèl·lula, la primera que es revolta en contra les altres, què és, que té un mal dia o què li passa? O sigui, per què n'hi ha una que convença amb un altre de dir això és un rotllo, aquí muntarem una festa?
A veure, hi ha moltes causes.
Per la primera, o sigui, com dius...
Hi ha molts escenaris. Un escenari pot ser que la primera cèl·lula, que es diu renegada també, en aquest sentit...
Renegada.
Traïdor, sí, sí. La renegada, renegade cell en anglès, renegada...
Botiflera.
Botiflera. Si una cèl·lula, imagina't que ell serà del teu pare o teva mare. Això pot passar a un de cada 10 casos, que és una cèl·lula, en el fons, no la cèl·lula, però com a tal, però és una cèl·lula que ha estat heredada. Un de cada 10 casos. El 90% no són així, sinó que són aquests són la meitat, pots imaginar-te, que són deguts a una acció externa, per exemple, una cigarreta, que sobre una cèl·lula toca un petit de peça i canvia una C per una T, dintre el codi genètic. I això fa que la cèl·lula tingui un avantatge de creixement respecte a la veïna. La veïna es queda arriconada, ella comença a créixer. Creixa tant, s'envalentona i comença a fer més coses, altres mutacions, etc. I al final totes aquelles cèl·lules són dolentes. Això pot ser perquè ha hagut un agent extern, que pot ser una cigarreta, en concret, i aquell dia sobre aquella cèl·lula va caure i va tocar. No és com un raig que toques justament a tu, que mala sort, no? I una segona causa és que, a mesura que es fem vells, les cèl·lules com es van dividint cada dia es van dividint contínuament, excepte les neurones, totes es divideixen cada dia, d'acord? Aleshores, en un moment hi ha un error, però és un error. Igual que podem tenir un accident de cotxe, m'agrada conduint perfectament, en aquest sentit, però un dia hi ha un petit error, i aquest error dona un avantatge a aquella cèl·lula, avantatge de créixer, d'alimentar-se dels vasos sanguinis que l'arriben de forma més eficient, i de no morir tant. Hi ha programes de mort cel·lular específics, no morir tant. I mira, aquella cèl·lula té un avantatge adaptatiu com una evolució al microcosmos i va creixent, fins que tenia una coliflor immensa.
Al final, el càncer ve a ser la multiplicació de la mala sort pel temps. O sigui, com més temps vius, més possibilitats tens que una d'aquestes mutacions et caigui en el lloc adequat. Per això és molt important, si a la vegada estem intentant viure més temps, és reduir totes aquestes malalties, reduir les possibilitats d'aquestes, perquè si no, si tots vivim 200 anys, tothom tindrà càncer, no? O tothom tindrà Alzheimer.
És important detectar aquesta primera cèl·lula renegada quan abans millor, abans de que doni clínica, perquè quan trobes malament i vas al metge, ja l'ha crescut massa. És a dir, detectar-la quan és petita i encara no donar la clínica, perquè aleshores pots extirpar la cirurgia ja curativa, perquè hem de ficar-nos a fer recerca massa. Es treu i s'elimina, però el problema és que encara no tenim mètodes tan bons per detectar primeres cèl·lules canceroses de forma primerenca.
Parlem
de... interessant,
sí,
tu.
Molt. No, és que al llibre hi ha tantes coses interessants, jo he subratllat tantes...
Sí, la Kailai li dic, si hem de fer totes les preguntes fins a les 8 del vespre.
Però és que de veritat que val la pena perquè aprens moltes coses interessants. Per exemple, si mengem menys, viurem més anys.
Frase d'Eduard Ponset.
Sí, viurem més anys, perquè amb animals de laboratori sí que s'han fet experiments que fent-los una restricció calòrica, que ara explicaran com és aquesta restricció, perquè és bèstia, viuen més anys.
Sí, és un dels experiments més antics que s'ha fet d'envelliment, i fa dècades que se sap, i no se sabia per què, i ara ho sabem millor, és el tema del metabolisme celular. Hi ha una resposta a la major part dels animals que s'ha provat, que si realment en redueixes molt l'ingesta, i estem parlant d'una reducció dràstica, propera a la desnutrició gairebé, si tens un marge molt petit, doncs s'allarga la vida, perquè en teoria el que estan fent és un mecanisme d'adaptació que tenim, que l'evolució ens ha posat per sobreviure a èpoques doncs, de sequera o de que hi ha gana, i el que fa és intentar allargar al màxim la vida perquè superis aquesta fase i puguis tirar endavant. Un dels efectes secundaris, per exemple, és que es tallen tota l'energia que va cap a reproducció, es para perquè no té sentit reproduir-se si no hi ha menjar, ni per tu, per tant no tindràs fills, i te'n vas cap a intentar aguantar al màxim la vida. són coses ancestrals que tenim al genoma i que sembla que tots els animals ho tenim, i la gràcia és a veure com ho podem fer els humans per activar-ho. Evidentment, passar gana amb humans no és molt factible, ni molt còmode, ni molt divertit. Anirem al final d'això a veure quina qualitat de vida tenim, i el que s'està intentant és trobar la manera farmacològica d'activar això. O sigui, tenim aquests mecanismes en el nostre genoma escrits que ens permeten, bueno, com dèiem abans, modificar l'envelliment. L'envelliment no és sempre constant. Llavors, anem a intentar activar-ho d'alguna manera amb algun tipus de fàrmac. I estudis amb aquests, estem en aquest camí en aquests moments.
Ara que parlava de la reproducció...
Espera't.
Ah.
Si mengeu menys, viureu més. És un consell que us dono gratis.
Això ens ho va dir aquí en una conversa.
Potser no és tan senzill, tan directe,
però
és una mica més complicat que això, diguem. Però sí, el que sí que és cert, i ho deia el Manel abans, o sigui, tots els excessos són dolents. Si tu estàs entrant al cos un excés de calories, doncs fas que el cos també generi una sèrie de problemes i excessos que t'acabaran doncs, envellint.
Em fa ràbia perquè tinc aquí molts temes que no podrem abordar, però
bueno, que vinguin
última,
un altre dia.
Una última. De tots els mètodes antienvelliment que es venen avui en dia, que són diversos, eh?
Sí, sí.
Algun d'ells funciona?
No. Ja podem acabar el programa.
El sofà mata?
I no hi ha cap mètode antienvelliment dels que es venen ara que funcioni.
Ni l'aigua de la reina d'Hongria, que quan se la va posar es va rejuvenir tota ella, es va poder casar i tot.
Sí, no. Jo diria exercici físic moderat, dietes equilibrades, barrejant verdures, sense massa menjar ultraprocessat, etc, i evitar el tabac i l'alcohol el màxim que es pugui.
Això sí que funciona, però si dius això no vens tant... vendria més llibres si haguéssim dit aquesta és la dieta de la vida eterna. Hem fallat. Però
bueno, no esteu convidats, estan convidats, que ja no es porta el vostè, el dia que vulguin, a una segona part, per parlar de un grapat de qüestions que han quedat en el llibre, però també és interessant que la gent es compri el llibre i entregui les seves conclusions. El secret de la vida eterna, dels doctors Manel Esteller i el doctor Salvador Massip. Els dos, moltíssimes gràcies pel seu temps i enhorabona pel llibre. Moltíssimes gràcies. I gràcies per la seva feina. Fem una pausa i tot seguit tenim un concurs habitual els dilluns, que és el de l'Homo Alto, que avui serà marcat i dirigit pel gran Marc Bala.
Versió RAC 1.